barbitúric.
Molt bona nit a tothom, això és Barbitúric i avui hem arrencat amb Sepultura, amb la cançó Roots Bloody Roots del disc Roots, possiblement el millor disc de la banda brasilera. Bona nit, Sergi.
Bona nit, Sabim.
I res, avui acabarem el cicle, podríem dir-ne cicle, del satanisme dintre la música heavy o la música heavy relacionada amb el satanisme, explicant-vos quatre cosetes més amb grups que s'han vist implicats dintre d'aquest mundillo que poder coneixereu més, i com sempre més música també i notícies i tot el que puguem.
De fet, acabar-lo tampoc, o sigui, acabaríem de fer un petit resum de com bé tu deies, de tots aquests grupets o grups que, bueno, que s'han vist involucrats en tota aquesta polèmica, no? Comences canyero avui, Xavi?
Sí, sí, sempre que es pugui, aquí posarem marxa.
Déu-n'hi-do, tot un himne, sí senyor. Per cert, parlant de Sepultura, ara comentàvem el Xavi abans de començar el programa, Sepultura hi ha hagut modificacions, o sigui, estàvem tots una mica pendents de novetats del grup, sabíem que estàvem treballant ja amb l'edició d'un nou disc, ja que havien estabilitzat el tema del vocalista després de que en Max Cavaler els hi plegués, ara hi havia el Green, i bé, sorpresa majúscula a l'Igor, l'altre germà dels Cavalera i diguem l'altre puntal del grup, el bateria, doncs sembla ser que també ha abandonat Sepultura. Estarem a l'expectativa de veure què ha passat. Sembla ser que hi havia algun projecte entre mans amb el Max Cavalera, o sigui, que s'ajuntessin els dos germans, però bé, no volem confirmar res perquè tampoc no estem massa segurs. Corre el rumor. Però bé, ja...
I és un punt que s'ha de tenir en compte. Hem d'estar molt al cas perquè pot sortir una cosa amb cara i ulls.
A veure què pot passar. Bé, doncs, sin más dilación, que diuen, si et sembla, continuarem. Us en recordeu que la setmana passada ho vam deixar-ho, doncs vam parlar dels Beatles, vam parlar dels Rollings, de tot aquest tema, doncs, de grups que ningú hagués dit que estaven involucrats en tota aquesta temàtica i que també s'hi havien vist afectats. Avui parlarem... Ens anirem ja, continuarem amb alguns grups anglesos, però també ja començarem a parlar de grups nord-americans. Més concretament, ho vam deixar amb els Black Sabbath i el Ozzy Osbourne. Per introduir-vos una mica amb el grup, els Black Sabbath doncs, va ser un dels grups més pioners del heavy metal i també un dels primers grups amb lletres obertament satàniques. L'any 67, el Ozzy Osbourne, un personatge controvertit, després us explicaré el perquè. Anthony Iommi, el Geezer Butler i en Will Ward, tots de Birmingham, Anglaterra, ens van formar el grup Black Sabbath. El seu primer disc va ser un èxit i les cançons i el disseny d'aquest doncs, van predominar les referències satàniques com a tema principal. La coberta interior, per exemple, doncs presentava una gran creu invertida. Cançons com la mateixa Black Sabbath, Nativity in Black, on es parlava de Satan en primera persona, Lord of this World o Under the Sun, juntament amb els seus flirtejos amb les drogues i les seves actuacions en directe. De fet, es parla de que la primera actuació en directe del Black Sabbath va ser en una festa privada de l'Anton LaVey, que l'Anton LaVey, com ja us vam comentar la setmana passada, era el fundador de l'Església Satànica, Doncs tot això va continuar alimentant aquesta llegenda i va donar als Black Sabbath una aura de misteri i foscor que ells van aprofitar doncs, en benefici propi. De fet, el 78, l'any 1978, i després de moltes disputes internes, l'Ozzy Osbourne, el vocalista, doncs, va abandonar el grup i el 80 va decidir començar la seva carrera en solitari. Aquesta dècada, la dels 80, es va convertir a més en la de major èxit i popularitat de l'Ozzy. Doncs, a part d'això, per ell va ser un autèntic martiri. Ara us ho explicarem per què. Bàsicament, el cantant doncs, va ser perseguit, acusat de tots els mals inimaginables pels sectors del cristianisme, sobretot els nord-americans. De tota manera, també s'ha de dir que ell mateix es va encarregar d'estar sempre en ment d'aquests sectors més conservadors, amb molts dels escàndols que va protagonitzar. Per exemple, el més famós, l'any 81, doncs, durant una actuació als Estats Units, algú li va tirar un ratpenat a l'escenari, perquè us aneu posant en situació. I a l'Ozzy, diuen les males llengües que el va confondre amb un ratpenat de plàstic, li va arrencar el cap d'una mossegada. Val? amb la conseqüent doncs, reacció, perquè clar, l'animal era de veritat i l'Ozzy doncs, el van haver de vacunar d'urgència contra la ràbia, es va suspendre el concert, ja us podeu imaginar quin pollo, déu-n'hi-do. Una altra ocasió, també el mateix any 81, l'Ozzy estava de visita a l'Alamo, a San Antonio, l'estat de Texas, als Estats Units. Doncs no se li va ocorrir una altra cosa que orinar en una paret del monument de l'Alamo allà a San Antonio. Doncs amb la conseqüent detenció per la policia de Texas i bueno, després de que el posessin en llibertat doncs, li van prohibir entrar en l'estat americà durant molts anys, perquè us pugueu fer una idea de déu-n'hi-do quin element. Però bé, de totes maneres, estarem tots d'acord que accions com aquesta i moltes altres, doncs, a més de la seva dependència de les drogues i l'alcohol, i les lletres de les seves cançons, com per exemple la cançó Mr. Crowley, on se li dedicava una lletra al satanista Aleister Crowley, o Suicide Solution, que va tenir molta polèmica, amb un suïcidi pel mig, bueno, més endavant ja ho comentarem, doncs tot això va fer que les associacions cristianes i els governs de diversos estats, doncs, juntament amb associacions de defensa dels animals i tot aquest sector conservador existent, comencés com una caça de bruixes contra l'Ozzy Osbourne, doncs que de la mateixa manera que aprofitava la seva imatge de satànic, doncs tota aquesta persecució l'ha anat acompanyant gairebé durant tota la seva carrera. Vull dir, això és, va ser una mica la seqüela del grup Black Sabbath. Uns contemporanis del Sabbath també van ser el Zeppelin, el Led Zeppelin. Juntament amb el Sabbath i els Deep Purple van ser un dels grups, doncs, creadors del que avui es coneix com a heavy metal. També es van formar l'any 68 a Gales, també eren anglesos. Aquest any van publicar el seu primer disc, però fins l'any 71 no va arribar a la llum el seu, diguem, per mi, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, Xavi, el seu millor treball, que és el Led Zeppelin 4. És un disc de culte, de fet va ser el més venut de la història dels Led Zeppelin, i bàsicament, doncs, entre altres cançons, s'incluïa la cèlebre Stairway to Heaven. Sí?
Sí, sí.
Estarem d'acord, no?
Completament d'acord, sí, sí.
D'acord. Doncs aquesta cançó, Stairway to Heaven, que segons molts sectors cristians transmetia uns missatges satànics si es reproduïa el vinil al revés. No sé si us en recordeu, la setmana passada ja vam parlar d'aquest afer, aquest fet de posar el disco i amb el dit acompanyar-lo al revés. Aquest disc doncs no només els hi va aportar alegries, ja que a partir de la publicació d'aquest van començar problemes amb el suposat satanisme que rodejava la banda. Tot només per aquest fet de missatges ocults, que bueno, si tiraves la música al revés, doncs se sentien frases com adorem el diable i coses així. Cert és que durant els anys 70, el guitarrista de Led Zeppelin, en Jimmy Page, sempre es va reconèixer a si mateix com un seguidor de pràctiques ocultistes i de la doctrina del satanista Aleister Crowley. Us en recordeu, aquell que a l'Ozzy Osbourne li va dedicar una cançó. L'afició de Page va arribar al punt de que es va comprar la mansió on Aleister Crowley va viure al segle XIX, i per decorar-la es va ajudar d'un expert en màgia negra que es deia Charles Pace. També durant mitjans dels 70 es va fer molt amic del satanista i director de cine Kenneth Anger, una amistat que li va durar poc temps i que va acabar, doncs, amb amenaces del mateix Anger cap a en Jimmy Page amb un encanteri que afectaria aquest durant els següents anys. El guitarrista no es va prendre seriosament els comentaris de l'Anger, però un any després, el 77, el fill d'en Robert Plant, el cantant del grup, es va morir amb una situació així una mica estranya. I l'any 80, el bateria de Led Zeppelin, John Bonham, es va ofegar en el seu propi vòmit a causa d'una excessiva ingestió d'alcohol. Tot això va crear tota aquesta polèmica, doncs, de si era fruit de la maledicció o no. Bé, de fet, la polèmica estava servida, no? Vull dir, era aquesta la causa de la mort de tots aquests components, dels flirtejos de Jimmy Page amb el satanisme, o no, o van ser causes naturals. Bé, la controvèrsia ha seguit fins als nostres dies.
I per comprovar això, us posem Led Zeppelin,
sí?
Stairway to Heaven.
Perfecte.
Però del dret.
Del dret.
Glitters is gold, and she's buying the stairway. she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts we'll be right back.
és molt gran, eh?
Grandiosa.
Són uns déus, són, no, no cracs, no, són déus. Jo no entenc com algú pot pensar que aquesta cançó amaga versos satànics. Bé, en fi, després d'aquest petit parèntesi, continuem amb el nostre reportatge d'avui. Sembla un presentador de Telenotícies. Bé, passem a un altre, el que tu i jo vam anomenar al seu dia la banda de rock. Ni més ni menys que els AC/DC. Per cert, obrim un altre parèntesi. Gira per Espanya, recordeu, Barcelona, Madrid, entrades esgotades. Tenim nou concert a Espanya dels AC/DC. Concretament el dia 4 d'abril a Bilbao. Tenim una nova paradeta dels australians, anglesos, bueno, aquesta barreja amalgama de colores. No sabem encara quan es posaran a la venda les entrades, ni de fet no sabem ni si les han posades ja o no. Estarem al cas perquè, ja que no n'hi ha a Barcelona i a Madrid, doncs, que aquell que tingui ganes de desplaçar-se doncs els pugui anar a veure a Bilbao, que també és una ciutat com per disfrutar-la.
I pels que no puguin, la setmana que ve posarem ja cançons del disc nou a Barbituric en directe.
Black Ice, el nou disc d'AC/DC, ja a la venda barata de los públicos. Bé, parlem dels AC/DC. Els AC/DC doncs, es van formar l'any 73 a Austràlia gràcies principalment als germans Young, Angus i Malcolm. Sempre els ha considerat com un dels grups més fidels al rock and roll i tenen milions de seguidors per tot el món. Però com altres grups, doncs, tampoc s'han alliberat d'aquesta etiqueta de satanisme. I, bàsicament, pel Angus Young, no? Que sempre se l'ha atacat com a la representació del mateix diable sobre un escenari, una cosa molt rocambolesca. Les seves lletres tenen, o tenien, ara ja no tant, com a principal temàtica el sexe, la festa i l'alcohol. Bàsicament això. Però sí que és cert que de tant en tant feien alguna referència a Satan o a l'infern, cosa que es pot apreciar a cançons com Highway to Hell, que és la seva cançó més popular, Hell Ain't a Bad Place to Be o Hell's Bells. Cançons com aquesta i portades dels discs com la de Highway to Hell, on l'Angus Young apareix amb les banyetes i la cua de dimoni, doncs van fer que els fundamentalistes cristians es comencessin a fixar en ells i comencessin a fer doncs, les seves càbales, no? com per exemple amb el nom del grup, no? el significat de AC/DC. Molts d'aquests fundamentalistes deien que AC/DC en realitat significava Antichrist, Dead to Christ, que és Anticrist, mort a Crist, o també Away from Christ, the devil comes. O sigui, lluny de Crist, el diable ve, o s'acosta. Quan l'únic que volia dir AC/DC doncs era el que apareix a tots els radiocassets que tot el món té per casa, que és corrent alterna, corrent discontínua. O sigui, no té més, és aquesta tonteria. De fet, la mort del seu primer cantant, l'any 80, el Bon Scott, un personatge que molt recordarem, doncs va fer que la controvèrsia aquesta del satanisme en el grup doncs augmentés. Recordem que en Bon Scott també es va morir ofegat en el seu propi vòmit després d'una forta borratxera. Recordem, al igual que en Bonham, el bateria dels Led Zeppelin, doncs aquesta similitud doncs va ajudar moltíssim a que aquesta controvèrsia creixés. També van tenir la seva polèmica a causa d'un assassí en sèrie que a mitjans dels 80 va matar ni més ni menys que 14 persones i va violar a 28 noies a Los Angeles. I que en el moment de la seva detenció portava una samarreta dels AC/DC. Posteriorment, en el judici, aquest assassí va assegurar doncs, haver comès els assassinats com a conseqüència de la drogadicció i a la seva afició al grup. Val? De totes maneres, els AC/DC van aconseguir sortir una mica airosos del problema, però bé, els hi va portar cua i van estar caminant pels jutjats durant bastants anys. Passem a un altre grup, també no deixem Anglaterra encara, un altre grup que és arxi conegut arreu del món, estem parlant dels Iron Maiden. Els Iron Maiden es van formar doncs, 2 anys més tard que els AC/DC, l'any 75. La banda és de Londres i des del principi de la seva carrera doncs, va ser considerada una de les bandes de heavy per antonomàcia. El que passa que els Iron Maiden, a diferència dels AC/DC, sempre, doncs, sempre ha suscitat més polèmica entre els sectors puritans de la societat. El seu mateix nom, Iron Maiden, que vol dir dona de ferro o donzella de ferro, doncs feia referència a la Margaret Thatcher, la primera ministra d'Anglaterra en aquells moments, que era coneguda com la, la dama de ferro, no? La controvèrsia amb el tema satànic, però, els hi va arribar sobretot a partir de la publicació l'any 82 de la seva obra mestra, el The Number of the Beast, un títol doncs, que porta també una de les seves cançons, la qual presentava doncs, una portada on, on apareixia a l'Eddie. L'Eddie és el símbol de la banda i és un monstre diabòlic doncs, que a partir d'aquell moment va aparèixer tots els seus discos i era doncs, en aquell disc en concret sortia l'Eddie portant una titella del dimoni que sortia dels focs de l'infern. No? Doncs la temàtica de les cançons feia referència igualment en molts casos a qüestions satàniques. Clar, esclar, a veure, anava amb concòrdia amb la portada del disc, o sigui que la temàtica ja pretenia això. No? Doncs, discos com per exemple No Prayer for the Dying o Fear of the Dark, que van continuar amb el The Number of the Beast, van ajudar a mantenir aquesta polèmica durant els anys següents.
Take you high when you feel high steam.
els incansables AC/DC amb Are You Ready?
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com.
Molt bé, doncs creuem l'Atlàntic. Ens anem cap als Estats Units amb més bandes relacionades amb el món del satanisme. Passaríem al que seria l'altra banda de rock amb el permís dels AC/DC. Estem parlant dels Kiss. Els Kiss es van formar igual que AC/DC l'any 73 a Nova York. Però diguem que van portar una mica més enllà l'estètica adoptada per Alice Cooper, un altre senyor del sector, Doncs ells van optar per una imatge més andrògina. M'explico. Cada un dels membres encarnava un personatge inventat per ells mateixos i es caracteritzava per la seva pintura, la seva roba i els seus moviments a l'escenari. Un exemple va ser en Gene Simmons, el baixista dels Kiss, que es va decantar per encarnar un vampir, fet que portava a cap pintant-se la cara com un dimoni i vestint robes plenes de punxes, de cadenes i de cuir negre, i movent compulsivament la llengua, fins a l'extenuació, que ja feia fins i tot angúnia l'home. No? A més d'això, també acompanyaven les seves actuacions amb trucs i números escènics que els dotaven d'una major aura de misticisme i misteri, com per exemple els números en què el propi Simmons vomitava sang, de mentida, evidentment, no va fer com l'animal de l'Ozzy Osbourne, i escopia foc. En quan se'ls va començar a conèixer massivament, les associacions cristianes americanes se'ls van llançar a sobre, literalment, argumentant que estaven posseïts pel mateix dimoni, que les seves lletres eren lascives, que parlaven obertament de sexe i que incitaven el mal, i que el nom de Kiss no significava petó, que aquesta és la seva traducció literal a l'anglès, sinó que eren les sigles de Knights in Satan Service, o sigui, cavallers al servei de Satan. A més, tenien seguidors dins del mateix àmbit satanista, com en Thomas Thorne, que va fundar la seva banda Electric Hellfire Club, inspirada per Kiss. El grup es va aprofitar de tot això i ho utilitzava com una bona forma de promocionar-se i de que tot el món els conegués. Kiss van ser un dels grups pioners de l'anomenat glam rock, una de les bandes de hard rock més populars i més èxit de Nord-Amèrica durant els anys 70. Avui en dia continuen de gira pel món sencer com autèntiques estrelles. Continuem als Estats Units, ens anem de Nova York a Los Angeles, de costa a costa. Un grup anomenat Wasp. El Wasp es va formar a Los Angeles, com hem dit abans, a principis dels 80, gràcies al seu extravagant líder, en Blocky Lawless. El seu nom era un joc de paraules com un acrònim que s'utilitza per denominar la classe social dirigent dels Estats Units. Wasp, tal qual la traducció més coneguda és White Anglo-Saxon Protestants. Però ells es van convertir aquestes sigles per anomenar-se We Are Sexual Perverts. O sigui, som uns pervertits sexuals, per escandalitzar la societat nord-americana. Des del principi van adoptar una estètica amb moltes referències anticristianes i caracteritzada per el cuir negre, una mica com els Kiss. Però a més en les seves actuacions realitzaven, al igual que els mateixos Kiss o el propi Alice Cooper, una mena de números, però molt més exagerats i provocatius. Uns números com, per exemple, simular la violació d'una monja lligada a una creu, beure sang d'una calavera o matar mossegades a suposades gallines vives. Vull dir, això... Cadascú que utilitzi la seva imaginació. Juntament amb això, els títols dels seus discos i cançons, per exemple Kill, Fuck, Die o Animal, Fuck, Like a Beast, van contribuir evidentment a augmentar la seva imatge de satànics. Durant la dècada dels 80, els sectors més conservadors i les associacions cristianes de Nord-Amèrica van anar literalment a per ells, i el seu líder, en Blacky Lawless, va ser objecte d'una autèntica persecució. Caram, caram, t'està sortint avui, nen.
Avui mola, això.
Avui t'ho estàs corrent, eh?
Bueno, ara hem tornat uns quants anys enrere amb els Deep Purple, la cançó Black Knight, que és com, també és com un mite, és
sí.
Un himne. És...
Sí, sí, de fet, no n'hem parlat massa, perquè tampoc no van estar massa... Diguem que sí que van estar eficats, però que tampoc no van tenir tant ressò com el Zeppelin, que van ser els seus contemporanis. Però
és un grup que sempre hi ha de ser, quan fas un resum de tant el heavy com el progressiu, són com els pares de moltes branques que han sortit a partir d'ells.
Totalment d'acord. Xavi, si et sembla, anem acabant amb el capítol d'avui. Passaríem ja a un grup igualment americà, però més actual. Estem parlant de Marilyn Manson. Marilyn Manson, doncs diguem que ha sigut l'últim cap de turc fins a la data de l'Església, i dels sectors conservadors i associacions cristianes, no només de Nord-Amèrica, sinó de tot el món. Brian Warner, és a dir, Marilyn Manson, ha tingut molt clar des del principi que la seva carrera havia de triomfar costés el que costés. I basant-se en això, doncs va optar per una imatge totalment provocadora que buscava posar en entredit tant el govern del seu país com l'Església Catòlica i tot el sector conservador existent. El seu nom i el de la banda, doncs, només per començar, ja el va agafar d'una celebritat com la Marilyn Monroe, vale? I una altra celebritat, entre cometes, de la novel·la més negra, no? Com és el psicòpata Charles Manson. Va barrejar els dos noms i doncs, va obtenir el nom de la banda. De la mateixa manera que els seus membres doncs, tenien nom d'estrella del món de l'espectacle i cognom de psicòpata, com per exemple Madonna, Wayne Gracie o Twiggy Ramirez. La temàtica anticristiana doncs, ha estat present sempre en els seus discos, predominant per sobre de tots la seva obra mestra, que és l'Antichrist Superstar. En aquest àlbum, doncs, en Marilyn Manson va obtenir fama mundial. El cantant va anar a sac sense pietat contra el cristianisme. De la mateixa manera, en aquest disc doncs, hi ha cançons com Mr. Superstar, Angel with the Scabbed Wings, The Reflecting Good o la mateixa Antichrist Superstar, doncs, que no tenen desperdici. La gira de presentació d'aquest disc, a més, que es deia Dead to the World Tour, va ser una contínua provocació a l'Església i als sectors més conservadors. No només per l'estètica i el muntatge de l'escenari, el qual representava una espècie d'església satànica, per dir-ho de manera, sinó pels seus comentaris i l'actitud del propi Manson a sobre de l'escenari, el qual, doncs, entre d'altres cosetes, arrencava pàgines de la Bíblia, escopia la bandera americana i el públic, bevia vi compulsivament, trencava botelles i simulava doncs, tallar-se els braços amb els mateixos vidres, i sortia amb roba sadomasoquista, tot un numeret. Això doncs, va provocar, entre d'altres coses, que el mismíssim Vaticà li tirés a sobre totes aquestes provocacions de que era el mateix Satan en persona, i aquest fet doncs, va provocar, com a curiositat, doncs, que en algunes ciutats se li prohibís tocar. O sigui, va haver de modificar la seva gira perquè en molts llocs era persona non grata. Aquest podria ser una mica l'últim exponent d'aquest fenomen satanista en el món del heavy metal. Ara aniríem, així molt resumint, molt per sobre. Ja sé que és una temàtica molt extensa i que bueno, ens hi podríem estar a molts programes, però no voldria deixar de parlar del que és ja la zona escandinava. O sigui, tot el que és Finlàndia, Noruega, Suècia, fins i tot alguna part de Dinamarca. No, Dinamarca no tant, però bé, ho denominarem per generalitzar com a zona escandinava. De fet, molts consideren la zona escandinava com una pedrera inacabable de grups de death metal i black metal que es caracteritzen per una acusada temàtica satànica tant en les seves lletres com en la seva estètica i per una brutalitat sonora sense precedents en el heavy metal. M'explico, o sigui, plegada de guitarres distorsionades al màxim, bateries potentíssimes i accelerades i veus guturals. O sigui, el metal més extrem que s'hagi pogut escoltar mai a sobre a dalt d'un escenari. Aquests grups van néixer bàsicament gràcies a la influència de tres, a part d'hi ha els citats anteriorment, però hi hauria tres que serien els pares d'aquest fenomen, que són Venom, Mercyful Fate i Bathory. Resumint molt ràpidament, els Venom se'ls considera els pares del black metal. Es van formar als anys 80 a Newcastle, Anglaterra. Atenció, El seu primer disc es va titular Welcome to Hell, que ja va ser un escàndol per la seva obsessiva temàtica satanista, tant en les lletres com en la portada, a més de contenir un heavy més dur, més ràpid i més distorsionat que el conegut fins al moment. Per donar una imatge a cor a tot el que predicaven amb les seves lletres i la seva música, els membres de la banda es van vestir amb robes de cuir, cadenes, punxes i es van fer anomenar Cronos, Abaddon i Mantas. Aquests tres noms són de dimonis invocats a la Bíblia satànica de l'Anton LaVey, ni més ni menys. Passem a Mercyful Fate i el seu cantant, en King Diamond, doncs que també van ser una gran influència per a tots aquests grups. Es van formar a Dinamarca l'any 82 i van adoptar l'estètica i la temàtica satànica de seguida, ja que el mateix King Diamond era un satanista reconegut i pertanyia a l'església satànica de l'Anton LaVey, el seu amic personal, bàsicament. A la mateixa escena, ja en l'escenari, en King Diamond doncs, sortia amb maquillatge sinistre i els mateixos membres del grup estaven plegats de símbols anticristians. El mateix micròfon de King Diamond estava fet amb dos ossos que formaven una creu. A més, en Diamond feia números escènics com el de sortir d'un taüt en ple concert. Imagineu-vos quin rebombori. Una altra de les bandes que va contribuir fortament a l'aparició de grups de la zona escandinava i la consolidació del black metal va ser Bathory. Es van formar l'any 83 a la península escandinava gràcies al seu líder Kurton, el qual va posar el nom al grup en honor a una condessa sàdica i homicida de Transilvània del segle XVI que es deia Erzsébet Báthory. El grup es va caracteritzar per una música distorsionada al màxim, rapidíssima i amb una veu infernal quasi inintel·ligible, o sigui, no s'entenia absolutament res. Influenciats fortament per aquestes tres bandes, doncs van començar a sortir infinitat de grups de black i death metal. Doncs aquests grups, bàsicament, el satanisme és la seva raó de ser, perquè ens entenguem. Entre els quals podem destacar els Dimmu Borgir, els Dark Funeral, els Ancient, els Satyricon, els Amorphis, els Darkthrone, i a més tenim els Dismember, els Abruptum, els Immortal, els Impaled Nazaren, Marduk, Bornagar, Mayhem, Emperor, Burzum, Children of Bodom i un llarg, etc. Aquesta seria la zona escandinava. Hem resumit molt ràpid, però és que aquí ens hi podríem estar setmanes.
I com no, tenim una mostra claríssima del que hem estat explicant amb el grup.
Sabia que no em fallaries, Xavi.
Children of Bodom, d'acord, que són de Finlàndia. Mm-hmm. El que dèiem, la imatge corporativa, podríem dir, del grup és la imatge de la mort, típic home amb caputxa i la falç.
Sí.
Children of Bodom, el nom ve degut a un llac que es diu Bodom a Finlàndia i on es van morir misteriosament 5 nens i per això es van posar Children of Bodom. I com a mostra us posarem una cançó que es diu Follow the Reaper. Reaper, és, com us comentava, és la imatge de la mort, per tant, Follow the Reaper és segueix a la mort.
Segueix a la mort, no?
Sí. I ara podeu comprovar el que us dèiem de guitarres estridents, veus guturals i un clar exemple de death metal pur i dur. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. Thou art not so. Yeah.
Barbitúric, trenquem motlles. Agenda.
Cracs, aquesta canalla?
Sí, sí, deixa'ls anar, deixa'ls anar.
No m'estranya que l'Església es posicioni com es posiciona i que digui que aquest so tan fort és,
sí,
cosa de l'infern.
Realment, sense coneixement de causa, sense fonaments...
Sí, és ben bé, no sé, per tocar una mica la moral, per dir-ho finament.
Bé, doncs engeguem amb l'agenda, agenda curta. Últimament anem una mica tous d'agenda per aquí.
Fa fred, s'acosta l'hivern.
Ja... Us hem comentat o no que hi ha Inflames al Wacken?
No
ho hem dit. Ja no sabia ni per on passava.
Anem a grup per setmana. Cada setmana se'ns afegeix un grup al Wacken Open Air 2009.
Doncs aquesta setmana s'ha afegit Inflames, un altre que podríem catalogar a cap de cartell.
Sí,
ja coneixeu, ja us hem posat diverses coses.
Mm-hmm.
Què més? Avui,
concerts.
Dia 4, concerts. Avui anem una mica tard, per si voleu anar. Sonata Àrtica, més Pagan's Mind, més Vanishing Point a Rasmatàs, sala Rasmatàs 1 a Barcelona.
Només per veure el Sonata Àrtica ja val la pena.
I per dimarts que ve, dia 11,
dia 11.
11 de novembre, Melancholin a la sala Apollo. I a la sala Apollo 2, Sinner i Ros de Bosch.
Vale. O sigui, l'Apollo va tota màquina.
Apollo 1 i 2, per donar i per vendre, dimarts que ve.
Sí, senyor.
Aquesta sí que us ho deia d'antelació.
Això és bo. Bona salut.
Què més? Àmbit local, que no fallen mai, ni fallem mai de dir-ho. Els de la Caldera, sala La Caldera...
Sala La Caldera. Ja està, queda batejada com a tal. Instaurem això. Sala La Caldera, Sant Feliu de Codines. Lloc de culte donde los haya.
El dia 7 és aquest divendres. Aquest divendres, a les 11 de la nit... The Gats, que són estadounidencs,
uh-huh.
Appears, deu ser, que són holandesos, i Turnstile. D'acord?
A
les 11 de la nit, com sempre, ambientasso que t'hi cagues, mòdic preu i bona música.
I bona música.
Com sempre.
Molt bé.
I res més, ja podríem anar per plegar.
Doncs anem per plegar.
Abans no ens oblidem de recordar que tenim un blog... barbituric.blogspot.com
amb les tres W's davant
barbituric, la primera és Y i s'acaba amb K. opinions, aneu traient el cap pel blog perquè està realment guai.
Sí.
I hi ha notícies, i us podeu baixar els programes per si no ens heu sentit.
Opinions, suggeriments, i qualsevol cosa. Esperem algun dia d'aquests estrenar la secció del concurs.
Sí.
I la de l'entrevista. Estem treballant, creieu-nos que és una cosa que costa, però estem treballant d'orillo per a veure què podem muntar.
Tot vindrà.
Xavi, com doncs, acabem avui?
Acabem amb Therion, un grup alemany que hem estat sentint aquests dos últims dies de fondo durant tota l'estona.
Sí, senyor.
El seu disc Degiel i la cançó que obre el disc, Seven Secrets of the Sphinx.
Bé,
i res, doncs, sentirem un bon trosset.
Doncs escoltant Therion, un dels seus grans àlbums, Degiel, doncs ens despedim fins la setmana que ve, el Xavi a la cabina, jo als micros, en Sergi, esperem que hagueu passat una estoneta molt, molt, molt agradable amb nosaltres. Nosaltres hem disfrutat moltíssim i acabem doncs, com hem començat, amb bona música, esperem que us hagi agradat i ens veiem el proper dimarts. Bona nit a tothom.
Bona nit.